que segurament tots l'heu vist una hora o altra per la petita pantalla. En Vicenç és periodista, historiador, llicenciat per la Universitat Autònoma en Història Contemporània. Ha treballat en molts mitjans de casa nostra. Va ser fundador del 9-9 de Vic, va treballar a Mundo Diario, El País, Correu Català, la revista Canigó, a Ràdio Barcelona i finalment a TV3, a la Corporació, des de començament. Està especialitzat en temes d'Itàlia i del Vaticà i, com és de suposar quan parlem d'Itàlia, en sap molt sobre la màfia. Això li preguntarem un altre dia. I ara us deixo amb en Vicenç Lozano.
Bé, no sé si em sentiu bé. Bé, moltes gràcies per haver vingut en primer lloc. Estic molt content. La primera vegada que vinc a Arenys a fer una xerrada d'aquestes. He parlat amb diverses aules ja, però estic molt content que sigui aquí i a més que sigui a la fàbrica del Calissai, que era un licor que agradava molt a la meva mare. I em fa molta il·lusió. En primer lloc, volia dir-vos això i m'agradaria introduir aquesta conferència dient sempre una cosa, que és una xerrada que pot ferir sensibilitats. I quan dic pot ferir sensibilitats, vol dir que hem de parlar de moltes coses que poden ser polèmiques en un moment donat. Jo en cap moment faig pel·lícules, en cap moment faig novel·les, faig literatura tipus Código da Vinci, en absolut. Tots els fets que explico són fets comprovats a nivell personal o per col·legues meus, companys periodistes, doncs que han treballat amb mi durant molts anys i als quals tinc molta confiança, i anirem desgranant doncs tot això d'una manera doncs que quedi molt clar per tothom quins són alguns dels secrets que es poden explicar del Vaticà, ja que n'hi ha d'altres que són bastant més complexes i difícils d'explicar i que seria, en definitiva, seria una mica la meva paraula contra la paraula d'altra gent que ho negaria d'una manera taxativa. Evidentment, hi ha moltes coses que explico aquí que també les negarien d'una manera taxativa, però jo, com a treballador d'una televisió pública, sempre he considerat, i fa 30 anys que treballo els temes del Vaticà, sempre he considerat que em dec els, i el meu sou, de fet, me'l paguen, tant els catòlics creients com els que no ho són, o són membres d'altres confessions. Això vol dir que jo em dec amb molt de respecte cap a la gent que és creient, estem parlant de qüestions de fe, però també em dec a la veritat. I la veritat a vegades pot ferir aquestes sensibilitats, però sempre he considerat que la veritat no es pot amagar. Soc, abans que res, soc periodista, i per tant aquesta veritat doncs crec que és obvi que s'ha d'explicar i s'ha de conèixer. Hi ha moltes coses que explicaré aquí que evidentment a la televisió, que és un mitjà molt més fugaç, molt més diguéssim, molt més difícil de que es puguin integrar molts temes dels que parlem aquí amb informacions quotidianes o diàries de la televisió. Són temes bastant profuns alguns d'ells, bastant polèmics d'altres, i és preferible, vull dir, a vegades en una conferència així, diguem, entre família, és molt més fàcil d'explicar que no pas grans auditoris o a través d'un mitjà com la televisió amb una extraordinària difusió. Dit això, explicarem que el Vaticà, en primer lloc, té dues vessants molt clares. Primer és el territori on actua la Santa Seu, on exerceix l'anomenada Santa Seu de l'Església Catòlica, i per tant, vull dir, és una qüestió aquí de fe i de religió, i d'altra banda és un estat com qualsevol estat del món, un estat independent des de l'any 1929 a través del Pacte Laterà que va fer Mussolini doncs amb el Papa i que es va establir doncs com a estat propi l'estat del Vaticà. L'estat del Vaticà, a veure si passa això. Vale. Té uns límits molt clars, els que coneixem de límits, vull dir, fonamentalment l'entrada principal a l'estat del Vaticà es fa per la Via de la Conciliazione, els que vosaltres heu estat doncs a Roma i coneixeu doncs la zona, es fa per la via Conciliazione, que és aquesta, i s'accedeix doncs, a la columnata de Bernini i a la plaça de Sant Pere, on hi ha la basílica. Dels temes que tots coneixem del Vaticà, que són la basílica, la Capella Sixtina, els museus vaticans, tot això, evidentment, no en parlarem perquè no són cap secret en absolut. Tothom els coneix, tothom hi ha estat, i qui ha tingut oportunitat de veure-ho, vull dir, coneix perfectament doncs, com funcionen doncs, aquests llocs. En aquest moment, el cap d'estat del Vaticà, l'actual papa, és el papa Francesc, acompanyat del secretari d'Estat, que no és altra cosa que el que seria l'equivalent a un primer ministre de l'Estat, de qualsevol estat del món, que en aquest cas és aquest senyor, que és Pietro Parolin, que va començar a exercir, si no recordo malament, divendres o dissabte passat, perquè estava malalt i quan va ser nomenat el van haver d'operar amb una operació estranya. El Vaticà mai explica les coses d'una manera clara. Hi va haver una operació que el senyor no va assistir ni a la seva presa de possessió, una cosa estranya dins del Vaticà, però no hi va assistir, van dir que havia sigut operat d'una operació lleu, d'un afer doncs, de salut lleu. No sabem encara a hores d'ara per què, ni com, ni quina malaltia es tractava, però en tot cas ha començat a exercir ja com a secretari d'Estat doncs, des de fa menys d'una setmana. Les dimensions de la plaça de Sant Pere, vull dir, vosaltres coneixeu perfectament, que és potser la part més majestuosa del Vaticà, són les dimensions impressionants. Aquí hem fet una simulació que es vegi un camp de futbol situat en aquesta situació, encara n'hi cabria una altra en l'altra direcció. Els límits de l'estat del Vaticà són aquesta, és la circumferència aquesta, i acaba amb una rodona que tanca la circumferència, el cercle, que és de coure, i això és important pel que després us explicaré. O sigui, pots estar, vull dir, amb un peu a la ciutat del Vaticà i un peu a Itàlia. Els jardins vaticans són una de les parts més desconegudes del Vaticà, tot i que ara es poden començar ja a visitar des de fa cosa d'un any amb un petit autobús que fa doncs, la visita molt ràpida pels jardins del Vaticà sense que els turistes puguin baixar d'aquest autobús, però que com a mínim es facin una idea de la majestuositat d'aquests jardins, que estan perfectament cuidats, plens d'obres d'art, i plens d'edificis que són molt significatius. Un dels edificis més grans és aquest d'aquí dalt, el Palau del Governorat, que és on hi ha totes les oficines del que seria Estat del Vaticà, no religió catòlica, sinó Estat del Vaticà. I un petit convent que fins ara ha passat absolutament desapercebut, que és aquest convent que es diu Mater Ecclesia, i que ara doncs, és molt popular i molt conegut perquè és allà on viu en aquests moments el papa emèrit Benet XVI. La ciutat del Vaticà té el que té doncs, qualsevol estat. Hi ha una banca molt important, que és l'IOR, l'Institut d'Obres de la Religió, que es diu, que és popularment conegut com la Banca Vaticana, que està situat en aquesta mena sinistra torre medieval, però que té un parquet d'operacions com pot tenir doncs, qualsevol banc. I com qualsevol banc gairebé ha tingut problemes també molt importants al llarg de la seva història, després també els acabarem explicant. Com qualsevol estat del món, hi ha un club de futbol, hi ha diversos clubs de futbol a dins del Vaticà, però aquesta és la selecció de futbol del Vaticà. Hi ha un campionat intern a dins del Vaticà que es diu la Clericus Cup, la copa dels clergues, i em preguntareu, aquesta gent són capellans tots? No, n'hi ha que són capellans, que són religiosos, que treballen al Vaticà, sempre ha de ser gent que treballa al Vaticà, però fonamentalment està format per guàrdies suïssos o per funcionaris que treballen al Vaticà. Una altra cosa important que hi ha al Vaticà i que passa desapercebut per gairebé tothom a l'interior dels murs vaticans, i ara estem fent aquest recorregut pels llocs, diguéssim, de dins del Vaticà que poden ser significatius i que es coneixen menys, després parlarem d'altres històries que són bastant més complexes, però quan parlem de secrets del Vaticà també jo crec que és important saber una mica l'emplaçament de les coses. Hi ha una gasolinera normal, com qualsevol gasolinera. al Vaticà són 900 persones, 900 habitants amb dret de ciutadania. És a dir, que tenen passaport vaticà i que poden accedir a comprar, doncs, a posar gasolina al seu cotxe de manera absolutament, amb uns preus absolutament a preu de cost, allà no hi ha IVA ni res, és absolutament a preu de cost, com també és a preu de cost l'economat que hi ha al Vaticà, on es pot comprar, doncs, qualsevol una rentadora, qualsevol electrodomèstic, a part de menjar, begudes, doncs, alcohòliques, no alcohòliques, etc. Hi ha una farmàcia també on es pot trobar no només els productes que es poden trobar, les medicines tradicionals que es poden trobar a Itàlia o a qualsevol país de la Unió Europea, sinó que també es poden trobar remeis casolans i remeis de bruixots de tribus d'arreu del món. I es ven a dins la farmàcia del Vaticà, que també m'ho han preguntat moltes vegades, si es venien productes com preservatius i Viagra. Doncs sí, es venen preservatius i també es ven Viagra, tot plegat a preu de cost. I ara em preguntareu, però a veure, per 900 persones val la pena tenir una botiga, un d'allò? Sí, perquè evidentment són 900 persones amb dret d'anar a comprar, però és Itàlia i és Roma. I els carnets van voltant per tot arreu i evidentment hi ha una compravenda o de lloguer, millor dit, de carnets i de passaports vaticans on mitja Roma, doncs, ha posat gasolina amb aquesta gasolinera a preu de cost. Aquí tenim un altre dels aspectes vitals en qualsevol estat, que seria, doncs, la justícia. Hi ha una sala de justícia que l'hem coneguda recentment. Perdó. Ai. Cau. És una sala de justícia que hem conegut molt recentment, perquè aquí hi ha hagut el judici al majordom del papa, que, com sabeu, va ser el que va robar els documents de l'escrivania del pontífex. Després en parlarem també d'aquest tema. Un dels edificis imponents que hi ha a l'entrada del Vaticà, a la porta que es diu de Santa Marta, és la residència de Santa Marta, la Domus Santa Marta, que és una residència que va fer Pau VI, perquè es trobaven amb una cosa que era realment bastant denigrant pel Vaticà, que és que cada vegada que hi havia un conclave, o conclave, com sabeu, són les reunions que es fan per elegir un nou papa, doncs cada vegada que hi havia un conclave, els cardenals d'arreu del món, gent ja d'una edat avançada, molts amb una salut delicada, havien de dormir en llits improvisats que els hi posaven per les oficines a prop de la Capella Sixtina, on tradicionalment es fa el conclave, amb lavabos que estaven a quilòmetres i quilòmetres lluny, i realment tenien moltes dificultats. Pau VI va fer construir aquesta residència per quan hi hagués el conclave. Però es van donar compte que conclaves n'hi havia molt pocs i tenien això buit, i per tant el que van fer va ser obrir la residència, doncs, a religiosos, funcionaris, cardenals, bisbes, que han de fer cada any la visita ad limine, doncs, al Vaticà i visitar el papa, i que resideixen, doncs, durant uns dies, quan han d'anar a fer gestions al Vaticà, resideixen aquí a Santa Marta. I ara ha cobrat una importància molt important aquesta residència, perquè, com sabeu, l'últim conclave, evidentment els cardenals residien aquí, com els tres últims conclaves que hi ha hagut, residien, doncs, aquí a Santa Marta, i el papa Francesc va decidir quedar-se a viure aquí. Després veurem per què va decidir quedar-se a viure a Santa Marta. Aquesta és l'habitació que té actual, que és la suite, entre cometes, que té el papa, doncs, a Santa Marta, que és una habitació una mica més gran que les altres, molt senzilla, amb un armari, un llit molt normal i dues portes, una hi ha un petit lavabo i altra, i a l'altra hi ha un petit despatxet on encara ara està rebent, doncs, amb molts dignataris del món, amb aquest petit i auster despatx, quan tindria el gran palau apostòlic on ell no vol viure. Hi ha una estació de tren al Vaticà, també és una dada curiosa, una petita estació de tren, molt, molt vistosa, però petitona, amb una xarxa de ferrocarrils que està vinculada a la xarxa de ferrocarrils italiana, una petita via i un tren propi, que és el tren del Papa, que es diu, i que l'han utilitzat doncs, la majoria dels papes fins pràcticament Benet XVI, per anar sobretot a la residència de Castel Gandolfo, on el papa passava les vacances, o per fer visites a altres ciutats italianes. Actualment aquesta estació del tren s'utilitza molt poc, s'utilitza sobretot l'helicòpter. El papa Benet XVI, el dia que va marxar definitivament ja del Vaticà, després de la seva renúncia, que hi veiem una fotografia, va ser acomiadat, jo me'n recordo que estava a la plaça Sant Pere i era curiós veure totes les taulades, capellans, monges de convents que hi ha a prop de la plaça de Sant Pere, doncs com acomiadaven doncs, el papa des de les taulades, que va fer una passada amb l'helicòpter abans de traslladar-se a Castel Gandolfo. Va sortir d'aquest petit heliport que es va construir ja a l'època de Joan Pau II, que també ja va ser el primer papa que va començar a utilitzar un helicòpter. Hi ha un cinema, també al Vaticà, molt curiós, perquè té l'última tecnologia cinematogràfica. Ara han instal·lat, aquest últim any, han instal·lat el projector digital doncs, amb 3D, per exemple, i aquesta sala de cinema l'utilitzen doncs, bueno, el papa quan vol veure qualsevol tipus de pel·lícula doncs, que es fa doncs, al mercat, quan els cardenals ho sol·liciten, o hi ha un grup de gent, fins i tot un videoclub que passa en pel·lícules doncs, de la història del cinema. Un dels llocs molt interessants del Vaticà és precisament la Filmoteca Vaticana. Com sabeu, les filmoteques és allà on es guarden totes les pel·lícules i és l'equivalent en cinema a el que seria una biblioteca. I aquesta filmoteca té unes característiques tan especials que la fan i l'han convertida en la millor filmoteca del món. Sobretot molt especialitzada en temes de pel·lícules religioses, de pel·lícules de vides de sants, etc., però també de pel·lícules antireligioses. Tot un seguit de pel·lícules que es van fer sobretot a l'època de la Unió Soviètica, que eren pel·lícules antireligioses que feien mofa i escarni doncs, de la religió catòlica, algunes fins i tot pornogràfiques, on apareixen doncs, capellans i monges amb actituds eròtiques, etc. Doncs per això, aquí es guarda doncs, tot aquest material i és tan important i té unes característiques tan importants i tan tècnicament impressionants de temperatura, fa un fred que pela, jo sempre que he estat allà fa un fred que pela, com d'humitat, com de, el fet de que sigui un soterrani guardat per qualsevol atac atòmic, té les característiques que es podria mantenir absolutament en peu si hi hagués qualsevol atac atòmic, que, per exemple, doncs, fa que aquestes característiques hagin fet que Steven Spielberg, el director de cinema jueu nord-americà, doncs, hagi lliurat a la Filmoteca Vaticana l'original, el màster, diguéssim, la cinta màster de l'ET, de la pel·lícula ET. Jo l'he tingut a les mans i tal, i altres directors de cinema consideren que és el millor lloc per poder guardar les pel·lícules. Com qualsevol estat, l'estat del Vaticà té els tres mitjans de comunicació clàssics, que serien ràdio, televisió i premsa. I com a mitjans de comunicació. La televisió vaticana cal dir que només és una televisió que no emet tot el dia, sinó que facilita la senyal televisiva a totes les televisions del món, amb un director que és un director de cinema molt important, i les transmissions vaticanes, doncs, que agafem TV3 o agafa Televisió Espanyola o les televisions de tot el món, sempre són de senyal de la televisió vaticana. Aquí veiem la Ràdio Vaticana, que és un edifici imponent que hi ha al final de tot dels Jardins Vaticans, una ràdio que va fundar ja Marconi, un dels inventors de la ràdio, i que té la característica de que ha arribat a emetre fins a 78 idiomes de tot el món. Actualment emet, em sembla, 49 o 50 idiomes de tot el món. I que té un abast territorial que ha estat sempre molt més gran que el que han tingut les emissores, diguéssim, més polítiques que han interessat que arribessin arreu del món, com són la Veu d'Amèrica de la CIA, per exemple, o Ràdio Moscou a l'època soviètica, que també arribava a gran part del món per intentar fer penetrar les ideologies. El Diari del Vaticà és l'Observatore Romano, és un diari que es publica diàriament cada dia en tres llengües, en italià, castellà i anglès, i que últimament és bastant interessant perquè l'han reformat, era un diari molt pietós, molt d'oracions i litúrgia, i ara hi ha notícies ja interessants que la gent que ens dediquem al Vaticà doncs trobem interessants. La Policia Vaticana. La Policia Vaticana és un altre capítol a part també molt, molt interessant. Estem parlant de totes les coses que té un estat i, per tant, té també l'estat vaticà. La Guàrdia Suïssa és la més coneguda de la Policia Vaticana. És la guàrdia, diguéssim, de corps, la guàrdia personal del Papa, amb aquest uniforme tan característic que ve de l'època de Miquel Àngel i que fa una mica de guàrdia decorativa, diguéssim, del Vaticà. És a dir, si roben una cartera a la plaça de Sant Pere del Vaticà amb un turista, no és la Guàrdia Suïssa amb aquest uniforme el que va detenir doncs, el policia, sinó que hi ha la Gendarmeria Vaticana, que és la que es cuida, diguéssim, de tots els afers policials a dins del Vaticà. I encara hi ha una tercera força policial a dins del Vaticà, que coneix molt poca gent, que són els serveis secrets del Vaticà. Els serveis secrets del Vaticà estan formats per agents molt i molt entrenats, sobretot exagents de la CIA nord-americana i exagents del Mossad d'Israel. Són gent molt preparada, han fet alguns serveis molt importants a l'Església, com és una operació super rocambolesca i cinematogràfica que es va fer doncs ja fa molts anys, per intentar rescatar els rotllos del Mar Mort. Dins dels rotllos del Mar Mort hi havia una sèrie d'evangelis anomenats apòcrifs que preocupaven molt a l'Església que fossin de domini públic i van fer aquesta operació per intentar tenir-los dins de l'arxiu secret del Vaticà. El Palau Apostòlic. El Palau Apostòlic, que és aquesta mole que es veu des de la mateixa plaça de Sant Pere, és el palau on han residit sempre tots els papes, excepte el papa actual, Francesc, que, com hem dit, residia a Santa Marta. De tota manera, el papa Francesc utilitza cada dimecres, amb l'audiència general que es fa, quan fa bo, perquè quan fa mal temps, i sobretot a l'hivern, es fa l'aula Pau VI, però els dimecres i els diumenges, amb la pregària de l'Àngelus, ell apareix a la seva finestra del seu despatx personal, que seria el que hauria d'ocupar ell, que han ocupat tots els papes, i fa la pregària des d'allà. El papa Francesc només va pràcticament al Palau Apostòlic els dimecres i els diumenges. El Palau Apostòlic té aproximadament unes 300 habitacions, que són... jo he estat, per exemple, en un dels lavabos del Palau Apostòlic amb frescos de Miquel Àngel, a dins del lavabo. O sigui, realment és sumptuós, és impressionant. I aquí hi ha una mica el planell, el plànol de lo que serien les habitacions personals del papa, que l'últim papa que les va ocupar va ser Benet XVI, que veiem amb aquesta fotografia, servit pel seu majordom, que després va ser detingut per l'afer Batilix. Com funciona la Santa Seu? La Santa Seu no és una democràcia, no és tampoc una dictadura, no es considera com a tal, es diu que és una teocràcia absolutista. És a dir, una teocràcia vol dir que procedeix, el poder emana de Déu. El papa aquí ostenta absolutament els tres poders que té qualsevol estat, que són el poder executiu, és a dir, el poder del govern, el poder legislatiu, que seria el poder que té un parlament de fer lleis, i el poder judicial. Com hem vist, últimament, el papa Benet XVI va perdonar, després de ser considerat culpable per la justícia vaticana, el seu propi majordom i li va concedir el perdó. Hi ha, sobretot, una cosa molt important dins del Vaticà, que és el control informatiu, del qual són víctimes, evidentment, els periodistes i, de retruc, evidentment, tota la societat, perquè la transparència informativa dins del Vaticà, les coses estan canviant últimament, però ha estat molt hermètica la informació vaticana en molts i molts aspectes. L'arxiu secret del Vaticà, que abans hem dit doncs, que hi van a parar doncs, molts, molts documents, entre ells hi ha els rotllos del Mar Mort, guarda, diguéssim, secrets importants en relació, doncs, a incunables, en relació a tota la documentació de tots els papes de la història. Hi ha documents tan importants com aquests signats per Galileo Galilei, que, com sabeu, va ser represaliat, doncs, per l'Església i rehabilitat pel papa Benet XVI, o sigui, han passat segles, i són aproximadament una trentena de quilòmetres subterranis que van, doncs, amb carrets d'aquests elèctrics de golf per poder trobar els documents, i els documents aquests es van desclassificant en funció de les necessitats que en un moment donat, doncs, té la Santa Seu de passar-ho amb científics que puguin fer l'estudi de determinats períodes de la història. Un dels períodes de la història desclassificats recentment, i no tot, són els documents que fan referència a el paper que van tenir el Vaticà i els papes, sobretot Pius XI i Pius XII, durant l'Holocaust nazi. I entrem ja en el capítol, diguéssim, polèmic. Entrem ja en els capítols, diguéssim, més polèmics del que és el Vaticà, un cop vistes molt per sobre, però una pinzellada de les dependències vaticanes. Ja al Vaticà hi ha nombrosos casos sense resoldre. Nombrosos casos sobre els quals la justícia no hi ha pogut intervenir, perquè només pot actuar dins del territori vaticà la justícia vaticana, i molts casos en els quals s'ha tirat terra a sobre. Veurem aquí uns quants. Un dels casos dels quals se n'ha parlat, però poc i malament, és el cas, doncs, d'aquest senyor Marcial Maciel. Marcial Maciel és el fundador d'una congregació que es diu els Legionaris de Crist, una congregació que va fundar a Mèxic, de la qual formen part gent molt poderosa del món. Només us he de dir, doncs, que aquí a Espanya, doncs, l'exministre Cebes o l'actual alcaldessa de Madrid, Ana Botella, són membres dels Legionaris de Crist. Juntament amb altres autoritats, sobretot de països llatinoamericans. El senyor Marcial Maciel, com a fundador dels Legionaris de Crist, doncs va fundar seminaris, escoles, universitats, a Madrid n'hi ha una, a Barcelona hi ha dues escoles dels Legionaris de Crist, moltes parròquies que han acabat invadint els Legionaris de Crist. És una organització ultraconservadora, que forma part de l'Església Catòlica i que va tenir la benedicció des d'un primer moment del papa Joan Pau II, que era amic personal del senyor Marcial Maciel. Era tan amic personal que quan es va publicar i es va fer públic i la justícia hi va intervenir que el senyor Marcial Maciel havia abusat de menors i de bastants menors a dins els seus seminaris o estava casat amb, com a mínim, amb dues senyores i tenia no sé quants fills, Joan Pau II no va fer res i va ser, després de la mort de Joan Pau II, quan el papa Benet XVI finalment va intervenir l'ordre dels Legionaris de Crist, va expulsar a Marcial Maciel del sacerdoci i va intervenir i encara està intervinguda aquest ordre per part del Vaticà perquè no s'han retractat, diguéssim, del que s'havien de retractar, sobretot del fet de que aquest senyor fos el fundador de l'ordre i d'una biografia santa que encara figura moltes vegades amb els llibres d'història dels Legionaris de Crist en relació al seu fundador. Altres casos sense resoldre al Vaticà ens ve sempre a la ment, evidentment, què va passar amb Joan Pau I. Jo és un tema que sempre m'ha interessat des que he començat a treballar al Vaticà, doncs des de fa 30 anys. És un tema que sempre m'ha interessat i sempre hi ha anat al darrere a saber què va passar amb Joan Pau I. Joan Pau I va aparèixer al cap d'un mes de ser cap de l'Església Catòlica, va aparèixer mort una matinada al seu llit. A mi m'ha costat molts i molts anys acabar descobrint a un dels metges que va assistir, diguéssim, el van trobar mort, van avisar ràpidament els metges i un dels metges doncs, que va anar ràpidament va ser aquest metge que treballa actualment al Policlínic Gemelli de Roma, no puc dir el nom perquè ell ja em va dir que em deia les coses però que no, que ell ho negaria sempre. I aquest senyor, doncs, a base d'insistir molt, eren els dies de l'agonia de Joan Pau II, que com recordeu doncs, entrava i sortia doncs, de la Policlínica Gemelli i jo hi anava constantment, anava i venia de Barcelona cap allà. I un dia, doncs, dinant amb ell, doncs, després d'una ampolla de vi, em va acabar confessant amb llàgrimes als ulls que ell havia vist els llavis i la llengua del papa amb un to morat. Ja aquesta història és real, és així, m'ho va confessar a mi mateix. Hi ha la història també de l'última monja que va assistir doncs, el dia abans al papa i li va portar, em sembla que era una tassa de te abans de dormir, que mai més s'ha sabut on ha anat a parar aquesta monja. Aquest és un cas, el cas de Joan Pau I. Hi ha un altre cas molt interessant, que és el d'aquest arquebisbe nord-americà, Paul Marcinkus, director de l'IOR, de la Banca Vaticana, durant molts i molts anys, que va ser el màxim responsable de la fallida fraudulenta d'un banc, que era el Banc Ambrosià, que era un banc que fonamentalment vivia, diguéssim, dels ingressos que feia la Banca Vaticana i era el soci majoritari d'aquest banc, era la Banca Vaticana i el Vaticà, va fer una fallida fraudulenta, va aparèixer el director mort penjat amb un pont de Londres, estem parlant de Roberto Calvi, com si s'hagués suïcidat però portava pedretes a les butxaques, que era evident que l'havien arrossegat i el van acabar penjant. Un altre personatge vinculat al Banc Ambrosià era un mafiós anomenat Michele Sindona, que també va aparèixer enverinat a la seva cel·la per un cafè que li van donar. Estava detingut en una presó i va aparèixer també enverinat. Paul Marcinkus va ser buscat fins a la seva mort fa un any i mig, va ser buscat per l'Interpol, per la policia mundial, per la fallida fraudulenta del Banc Ambrosià i per aquest gran escàndol de la Banca Vaticana. Paul Marcinkus el va aguantar Joan Pau II durant molts anys fins que un dia va desaparèixer del Vaticà. Mai més es va saber on era Paul Marcinkus. Amb una sèrie de col·legues vam començar a investigar, vull dir, a veure on podia estar Paul Marcinkus. Sabíem una cosa que era important, que era molt aficionat al golf, fins i tot durant els anys que va estar confinat a dins del Vaticà i que ell no s'atrevia a posar els peus a fora del Vaticà, a fora d'aquesta rotllana que us he explicat abans, d'aquest cercle, doncs es va fer construir fins i tot un petit camp de golf allà als Jardins Vaticans. Sabíem que era aficionat al golf, que era nord-americà i per tant el van buscar als camps de golf d'Estats Units. Bueno, va arribar un dia doncs, que el vam acabar localitzant, el vam localitzar a Chicago, evidentment estava en un camp de golf, amb una petita capella que tenia una petita casa al costat, i aquest senyor, doncs, buscat per la policia de tot el món, doncs, un senzill periodista, doncs, el va localitzar. Suposem que la policia, evidentment, sabia més que nosaltres i molt abans que nosaltres que aquest senyor podia estar allà. Va morir fa un any i mig, amb total llibertat, sense que la policia el molestés en cap moment. Un altre cas sense resoldre, important, és l'atemptat de Joan Pau II. Aquí veiem el moment en què Ali Agca, el turc executor de l'intent d'assassinat del papa, doncs disparava contra ell. Al darrere d'aquest tema se n'ha parlat molt. S'ha parlat de la pista búlgara, dels Llops Grisos, que és una organització d'extrema dreta de Turquia. Es va parlar d'una pista búlgara doncs, que el govern de Bulgària hauria ordenat l'assassinat del papa. Tot apunta, ho hem parlat amb diversos col·legues vaticanistes, que va ser el KGB i va ser el KGB soviètic el que tenia més interès en assassinar Joan Pau II, perquè Joan Pau II va ser un dels artífexs de la caiguda i del final de la Unió Soviètica. Aquí, amb aquestes fotografies, veieu tres personatges que són els que van fer possible, amb més força, juntament potser amb Margaret Thatcher i després amb Mikhail Gorbachev, ja al final de lo que era la Unió Soviètica, amb la perestroika, que van fer possible la caiguda doncs, de l'imperi soviètic. Hi va haver un pacte secret amb Ronald Reagan i el papa, i del papa cap a aquest senyor que és Lech Wałęsa. Lech Wałęsa era el líder del sindicat polonès Solidaritat, un home que va arribar a ser president de Polònia després. Era un home sense massa cultura, sense massa recursos, era un líder sindical, però un home molt decidit i un home que al darrere d'ell doncs, va revolucionar tot Polònia per fer possible la caiguda del general Jaruzelski i fer possible doncs, que a través de Polònia, com un castell de cartes, anessin caient tots els països de l'àrea del pacte de Varsòvia fins a la caiguda del mur de Berlín i definitivament la destrucció de la Unió Soviètica. Un altre cas sense resoldre, poc conegut, però que també se n'havia parlat, és el d'aquests tres personatges. El cap de la Guàrdia Suïssa, Alois Sternmann, la seva esposa boliviana i un soldat, un dels membres doncs, de la Guàrdia Suïssa. Resulta que la història, després de molt investigar, va ser ha estat el crim, diguéssim, un dels crims més recents que hi ha hagut al Vaticà. Al llarg de la història hi ha hagut molts crims a dins del Vaticà, dels quals mai se n'ha sabut res. Amb aquest tema també es va tirar terra per sobre i no es va voler saber res. Jo he parlat al llarg de molts anys amb gent que treballa i que viu al Vaticà i la versió que tothom dona com a més versemblant seria una versió pràcticament de Culebrón. És que aquests dos senyors s'entenien, la senyora va fer un ultimàtum amb el marit li va acabar dient al seu amant que s'havia acabat la història i l'amant finalment els va matar a tots dos i es va acabar suïcidant. Aquest és un dels crims, diguéssim, que hi va haver doncs, més recentment al Vaticà. I entrem una mica en la gran polèmica de l'escàndol BatiLeaks. Com sabeu, el majordom del papa un dia roba documents privats del papa Benet XVI, de la seva escrivania, i aquests documents acaben fent-se públics. Són documents, en contra del que pugui semblar, que aquest senyor va voler fer mal al papa. Aquest senyor el que va intentar és salvar el papa de tota una colla de corps que hi havia dins la cúria vaticana que estaven provocant tres coses importants que estan amb l'afer BatiLeaks i que l'afer BatiLeaks es basa en tres pilars importants. El primer són els escàndols de lluita de poder. Quan el papa Benet XVI accedeix al pontificat, l'anterior secretari d'Estat, Angelo Sodano, espera continuar com a secretari d'Estat amb tota la seva cúria italiana. Resulta que el papa, com és normal, en tots els casos, elegeix un nou secretari d'Estat, va ser Tarcisio Bertone, l'últim secretari d'Estat que hi ha hagut, i Angelo Sodano comença una autèntica guerra de lluita de poder dins de la cúria contra Tarcisio Bertone, que ha estat un home molt simpàtic, jo el conec, molt senzill, un home que ve a Montserrat i que ha vingut molt sovint a Montserrat durant el llarg d'aquests últims anys, es tancava en una cel·la doncs, per estar uns dies tranquil i allunyat de tots els problemes que tenia, però un home que no ha sabut gestionar, diguéssim, la diplomàcia vaticana, que és molt i molt complexa i està plena de paranys, fonamentalment. Aquesta lluita de poder és un dels peus sobre els que es basa Batilix, l'altre són els escàndols financers a través de la banca vaticana, reciclatge de diner negre fonamentalment. A dins de la banca vaticana, els titulars de comptes, corrents del Banc Vaticà, llogaven els seus comptes perquè mafiosos, traficants d'armes, etc., poguessin rentar el diner negre dels seus negocis privats i foscos. I el tercer peu, el tercer pilar amb el que es basa aquests escàndols Batilix, hem parlat d'escàndols de lluita de poder, escàndols financers, són els escàndols sexuals. Els escàndols sexuals arriben fins a un punt realment complex, molt i molt complicat, molt i molt delicat, de descobrir que a dins del Vaticà hi ha un prostíbul. Estem parlant de dins dels murs vaticans, a fora del Vaticà n'hi ha molts. Vull dir, a prop del Vaticà, el Borgo Pio, etc., vull dir, totes les zones a prop del Vaticà n'hi ha molts. Però la gravetat és que dins del Vaticà hi havia un prostíbul amb senyores, senyors i joves. Nens no, però joves. Bé, aquest afer, les cartes secretes del Benet XVI es publiquen aquí en un llibre d'un col·lega meu que ens coneixem de fa molts anys, Gianluzzi Nuzzi, que doncs estan ja publicades també en espanyol i les podeu trobar doncs publicades a qualsevol llibreria. No revelen res extraordinari, sinó que d'alguna manera apunten sobretot al tema de la lluita de poder. Aquesta fotografia és molt important. És molt important perquè és la primera trobada que van tenir Benet XVI com a papa emèrit i el nou papa Francesc. Es va produir a Castel Gandolfo. I aquest patracol que veieu a sobre la taula, aquesta caixa blanca, són 300 folis que va una comissió de cardenals que va encarregar Benet XVI va fer una investigació sobre el tema Batilix amb els tres escàndols aquests que us he parlat importants a sobre la taula. He d'afegir que el prostíbul del Vaticà el va tancar immediatament Benet XVI quan ho va saber. Vull dir que les coses com són. Aquests 300 folis, que són fruit de la investigació que van fer tot un seguit de cardenals, expliquen realment tots els pormenors d'aquest escàndol. No hi hem tingut accés, als mitjans de comunicació, dubto que mai hi tinguem accés, però se suposa que ara hi estan guardats a pany i clau els arxius vaticans. Els va voler lliurar personalment el papa Benet XVI al nou papa Francesc perquè sabés de què anava. Però no només hi havia aquests 300 folis fets per aquesta comissió de cardenals, sinó que el papa Benet XVI, el papa emèrit Benet XVI, durant la seva estada a Castel Gandolfo, va escriure a mà 300 folis més, a mà, sense passar per cap ordinador, cap màquina d'escriure, que es pogués saber què és el que hi havia i es pogués filtrar qualsevol informació, explicant fonamentalment com es trobaria al Vaticà el papa Francesc. El papa Francesc actualment viu a 300 metres a dins del Vaticà, del petit convent, o sigui, Santa Marta està situat a uns 300 metres com a molt del petit convent que hem vist abans. Es veuen pràcticament cada dia. El papa Francesc considera que el papa Benet XVI és pràcticament com un pare, ell ho ha dit. I el papa Francesc ha explicat molt poc, però ha explicat alguna cosa del contingut d'aquests documents que li va lliurar fets a mà pel seu predecessor. I el papa Benet XVI li explicava a Francesc fonamentalment una cosa, que eren qui és qui a dins de la cúria vaticana i quins són els perills que existien a dins del Vaticà. Perills per l'Església Catòlica i alguns perills personals amb els quals es podia trobar el papa Francesc. Un dels perills que hi havia era viure al Palau Apostòlic. Hi ha un cas també que és molt dramàtic, que és el d'aquesta nena de 15 anys, Emanuela Orlandi, que l'any 1983 va desaparèixer era filla d'un funcionari, vivia a dins del Vaticà, i un dia anant a escola, allà al costat, al Borgo Pio, doncs no va tornar a casa, va desaparèixer. Aquest personatge que veiem aquí al mig és una autoritat a dins del Vaticà, una autoritat que ha viscut ja diversos papes. És l'exorcista en cap del Vaticà. Es diu Gabriel Amorth. És actualment encara l'exorcista del Vaticà, és a dir, una autoritat dins del Vaticà. Aquest senyor va dir que Emanuela Orlandi, ho va declarar fa cosa d'un parell de mesos, que Emanuela Orlandi, ell sabia que havia estat esclava sexual a dins del prostíbul del Vaticà. Sobre el cas d'Emanuela Orlandi, mai el Vaticà en va voler saber res, mai Benet XVI en va voler saber res, mai Joan Pau II en va voler saber res. Les manifestacions, fins i tot, que feien familiars i amics de Manuela Orlandi intentant que s'esbrinés el cas, hi havia un jutge italià que es va posar al davant del cas perquè això havia passat a Itàlia. L'escola era una escola, diguéssim, fora dels marges del Vaticà, era territori italià, va posar en el cas, però mai el Vaticà va autoritzar en cap cas entrar aquest jutge i investigar a dins del Vaticà què havia passat amb Emanuela Orlandi. Al cap d'una setmana que va iniciar el seu pontificat el papa Francesc, va cridar a la família d'Emanuela Orlandi i va autoritzar el jutge a que pugui entrar al Vaticà. O sigui que algun dia d'aquests podrem saber definitivament què ha passat amb aquesta pobra noia, i si finalment és viva o és morta. Sobre el papa Francesc, i anem ja acabant, podríem explicar 50.000 anècdotes. Algunes d'elles ja les heu llegit a molts mitjans de comunicació, les hem explicat per la televisió, de com vivia, doncs, quan era Jorge Mario Bergoglio, doncs, com vivia d'allò a Buenos Aires. No vivia tampoc al seu palau episcopal, tenia un petit apartament al costat, mai utilitzava el cotxe oficial, sempre utilitzava un petit utilitari, doncs, que tenia ell. Era un home que visitava normalment les parròquies de la perifèria de Buenos Aires, tenia bona relació amb famílies desestructurades, amb famílies amb problemes dels fills amb droga, etc. Un home afable, pròxim, que coneixia fins i tot el nom del gos de molts dels seus feligresos. Aquesta és una fotografia molt simpàtica de Jorge Mario Bergoglio pocs dies abans de ser nomenat papa, abans d'entrar a la Capella Sixtina al Conclave. Quan ell és elegit papa, segueix practicant, i ho veiem cada dia en molts gestos, la seva humilitat, una senzillesa de caràcter, una gestualitat i una proximitat que molts papes, en comparació, doncs, amb els papes anteriors, no hem vist. Un papa que besa a les senyores, un papa que s'apropa als nens d'una manera molt natural. Ha canviat alguna cosa a l'Església. Comença a canviar alguna cosa a l'Església. Hi ha una anècdota, per donar-nos una idea de com és el papa Francesc, de diferent als altres papes, és que quan el dia, aquí ho veiem, que va visitar el Palau Apostòlic per primera vegada. Com sabeu, les habitacions del Palau Apostòlic, quan mor un papa o renuncia, cas del Benet XVI, queden segellades i lacrades fins que arriba un nou papa i les desprecinta i accedeix ja a viure al Palau Apostòlic. No era el cas del papa Francesc, ja ell tenia decidit que no hi viuria, però sí va visitar i va deslacrar, diguéssim, les dependències privades. Era un dia, me'n recordo, estàvem allà, vull dir, una sèrie de periodistes, va treure la lacra i tal, volien entrar, estava tot fosc, no trobaven el quadre de llums, finalment el van trobar, van obrir i es van obrir tots els llums de les dependències de les habitacions privades del papa. I el papa va entrar i cada vegada que anava en una habitació nova, doncs, girava, buscava l'interruptor i tancava els llums. Això és un gest que el papa segueix fent actualment, I ho fa Santa Marta, quan hi ha una habitació, quan ell veu al menjador que no hi ha ningú i tal, doncs se'n va allà i tanca els llums. I sempre ho ha fet tota la vida, diu, per què no ho he de seguir fent ara? Un altre cas important per donar-nos una idea de com és el Papa Francesc i com estan canviant algunes de les coses a l'Església, no totes, però algunes, és el cas de Bernard Lowe. Aquest senyor és l'arcabisbe, era l'arcabisbe de Boston, cardenal de l'Església Catòlica, un dels cardenals nord-americans, i aquest senyor va ser acusat per la justícia nord-americana de protegir capellans de les diòcesi de Boston que havien doncs, practicat abusos sexuals contra menors als seminaris i a les mateixes parròquies. El cardenal Bernard Lowe finalment va ser a l'última època de Joan Pau II, el va retirar de, com a arcabisbe doncs, de Boston i va desaparèixer del mapa, com sempre sol fer el Vaticà. Se suposava que estava amb alguna dependència doncs, vaticana. I ara ens anem d'anar al primer dia que el papa és elegit. El papa és elegit i manifesta la voluntat, quan li pregunten què vol fer demà, el primer dia de papat, diu, no, el primer que vull fer és anar a pregar i a donar gràcies a la Mare de Déu a l'església de Santa Maria la Maggiore. Poc abans, que me l'he descuidat de dir-ho, i és important, durant les misses de novendials, que són les misses de difunts que es fan a la mort de qualsevol papa, són 9 misses que es fan, un dia, doncs, em devia avorrir molt, vaig repassar el que et donen al Vaticà normalment a la premsa i vaig mirar qui feia les misses de novendials. Una de les misses de novendials la feia el cardenal Bernard Lowe. Estic parlant del papa Joan Pau II, la mort del papa Joan Pau II. La feia Bernard Lowe. Bueno, aquell mateix dia, per casualitat, em vaig trobar una senyora al mig de la plaça de Sant Pere. Els periodistes portem un escapulari immens que diu premsa i que no ho podem perdre perquè si perdem allò ja no tenim accés en absolut a cap dependència vaticana ni podem entrar ni tan sols a la sala de premsa. I, evidentment, una senyora buscava periodistes, em va veure a mi i resulta que era una familiar de víctima de Bernard Lowe, d'un dels capellans que havia protegit Bernard Lowe, i em va dir, vostè sap on és Bernard Lowe? Bernard Lowe és a la Basílica de Santa Maria la Maggiore. Vaig agafar el càmera de la tele, vam anar i vam entrar un dia, recordo que era al matí, per allà a les 12, quarts d'una, vam entrar a la Basílica, clar, anàvem amb la càmera, ens va veure, estava a prop d'un confessionari, recordo, i va sortir corrent cap a una sagristia i el van perdre. Tornem ara, que això era el parèntesi llarg aquest que he fet, tornem al primer dia del papa que demana que ell l'endemà vol anar a Santa Maria la Maggiore a pregar a la Mare de Déu al matí. El papa es lleva cada dia a les 5 del matí. Cada dia, a les 5 del matí. Ell allà a quarts de 7, després de fer les lectures, les pregàries personals, etc., d'arreglar-se personalment i tal, baixa a esmorzar cap a quarts de 7, a Santa Marta, i aquell dia, doncs, com havia fet durant tot el conclave, no va deixar de fer-ho. I eren quarts de 7 del matí que ell va dir, no, és que vull anar ara a Santa Maria la Maggiore. I van dir, home, no, ara no es pot anar, hem quedat a les 9. A les 9 havíem quedat per anar-hi, vindran els cotxes oficials, vindrà tot, ha de venir la premsa i tot això. No, m'agradaria anar-hi ara, abans que arribin tots els periodistes. I va veure un cotxe que hi havia de la gendarmeria vaticana on hi havia dos policies mig adormits allà, va trucar a la porta i va dir, porteu-me, sisplau, a Santa Maria de la Maggiore. Bueno, va sortir el cotxe aquell cap a Santa Maria de la Maggiore amb el papa el primer dia de ser papa de l'Església Catòlica. Evidentment, cal dir que Santa Marta es va revolucionar i tothom es va canviar ràpidament, es van treure pijames i van agafar els taxis que van poder i van intentar seguir el papa. Però el papa va arribar primer a Santa Maria la Maggiore, estava tot tancat i barrat, òbviament, i van dir, escolta, què passa aquí? I ell va dir, recordo que hi ha una parròquia aquí al darrere, va anar a trucar el timbre a la parròquia, qui baixa l'escala i li obre la porta va ser el cardenal Bernard Law. El papa el primer que li diu és, vostè és el cardenal Bernard Law? Diu, sí, ho soc, sisplau, vesteixis, perquè anava en pijama, vesteixis, faci la maleta i no ho vull veure mai més per Roma. El cardenal aquest va tenir encara la desfatxatesa de vestir-se de cardenal i en el moment que vam arribar tots els periodistes, vull dir, ell estava allà vestit de cardenal i volia anar a saludar el papa va passar d'ell olímpicament, com se sol dir, i no li va fer ni cas. Fins fa cosa de 2 mesos, el papa, que es va enterar que aquest senyor seguia vivint a Santa Maria la Maggiore, li va enviar una carta dient que ja era hora que agafés i fes les maletes tal com li havia ordenat. No l'ha enviat a la justícia, ha desaparegut. Bé, per acabar, els vaticanistes normalment que treballem al Vaticà, aquí estic amb un d'ells que és Marco Politi, que és un dels meus col·legues més coneguts amb el qual intercanviem moltes d'aquestes opinions i moltes de les investigacions que podem fer allà dins, doncs sabem detalls de la vida del papa. La vida del papa, i això que es lleva a les 5 del matí, esmorza. Aquí veiem una fotografia que normalment és inèdita perquè no es pot publicar, està feta, vull dir, en secret, dins a la sala i el papa, on el papa estava esmorzant al menjador de Santa Marta. El papa el que fa a Santa Marta normalment a les 7 del matí és dir una missa molt important que s'ha convertit en la missa diària més important que ha fet mai cap papa, perquè cada dia fa una homilia amb aquesta missa on dona molts detalls de com serà el futur de l'Església i molts conceptes teològics que, com sabeu, ell doncs d'una manera planera explica i dona la facilitat doncs als feligresos que l'entenguin molt millor que el que s'entenia abans a molts capellans i a molts papes. El papa utilitza també normalment doncs el microbús per desplaçar-se per dins dels jardins vaticans i anar d'un palau a l'altre. I les reformes de l'Església Catòlica, ja per anar acabant, que sé que es fa tard, tenen 2 aspectes importants. Les primeres serien les reformes de doctrina i fe. Avui mateix el papa ha fet públic un document molt important, hem parlat al Telenotícies migdia, ha fet un document molt important, una exhortació que es diu, de l'Evangeli en aquest cas, on parla d'una sèrie de coses que ell no tocarà dins l'Església. És a dir, la política de l'Església envers l'avortament no canviarà, per exemple, la política envers el sacerdoci de la dona no canviarà. Sí que el papa ha dit que les dones han d'ocupar un lloc important dins l'Església, fins i tot el més alt, ha arribat a dir. Hi ha rumors en aquestes últimes setmanes, fins i tot, de que podria nomenar en un futur, veurem què passa, una dona cardenal. Hi ha candidates dones cardenals que són casades i amb fills. No diu en lloc del codi canònic que hagi de ser una religiosa la dona que sigui cardenal. Evidentment, ha de ser capellà i bisbe, però en 5 minuts es fa això. En 5 minuts es pot fer. Com qualsevol catòlic batejat pot ser papa de l'Església Catòlica. No ha passat mai, però pot ser. Reformes de doctrina i de fe, evidentment, n'hi haurà molt poques, molt poques, és bastant inalterable, és un tema de concili, en tot cas. El que sí que hi haurà és reformes d'organització i estructura. El papa està decidit a aplicar el Concili Vaticà II, de l'època, estem parlant de l'època de Joan XXIII i de Pau VI, que molts dels principis del Vaticà II no s'han aplicat mai, i, sobretot, un dels principis és la col·legialització del govern de l'Església. És a dir, fer una Església menys piramidal, on el papa sigui l'autoritat suprema, perquè ho serà, però que tingui molt en compte l'opinió, sobretot, dels bisbes i de les parròquies i dels catòlics de base. Cosa que fins ara no s'ha tingut en compte a l'Església. Han estat molt manejats. Que tinguin en compte també les religioses, les dones que puguin tenir Les dones, les religioses, per exemple, nord-americanes, estan fent en aquests moments una revolució impressionant als Estats Units perquè exigeixen tenir i poder donar els sacraments, elles ho han demanat així, com fa qualsevol home. Això el papa ja ha dit que no, per raons teològiques que ell dona, però que sí que poden tenir un paper preponderant a l'Església. En aquests moments l'Església està governada pel papa, però amb un petit nucli dur, diguéssim, de govern, que són 8 cardenals, una comissió de 8 cardenals que assessora el papa sobre totes aquestes grans reformes de l'Església que apunten a el que sempre ha dit el papa des del primer dia, que vol una església pobra i pels pobres. Això no vol dir que l'església es desprengui, diguéssim, de tot el seu patrimoni i de tot el seu tresor, però que sí tenir en compte de treballar molt més cap a aquests col·lectius, diguéssim, de base amb els quals el papa sempre hi ha cregut. I, finalment, només un apunt, que em pregunta molta gent, bueno, i què està passant amb els sectors conservadors de la cúria a dins del Vaticà? Bueno, hi ha tot un seguit de congregacions al Vaticà, començant per Opus Dei, per exemple. Opus Dei ha sigut prelatura personal del papa Joan Pau II. El papa Ratzinger també ha tingut una extraordinària consideració cap a l'Opus Dei. Comunió i alliberament, estem parlant d'organitzacions ultraconservadores catòliques, neocatecumenals, quicos, legionaris de Crist, estan en aquests moments absolutament desconcertats. Estan absolutament desconcertats. Alguns, com el bisbe Camino doncs, a Madrid, com Rocco Varela en algun moment, ja han començat a expressar, diguéssim, indignació per un papa al qual li reconeixen la seva autoritat, és el seu cap, el cap i la fi, però que no reconeixen i no comparteixen en absolut els seus valors. Aquí veiem unes quantes... Això és el... Bé, aquí estic jo amb Paloma Gómez Borrero, per exemple, que és una gran col·lega meva, és una senyora extraordinària, molt simpàtica, amb la que compartim normalment moltes coses doncs, a dins del Vaticà, una senyora molt religiosa, vull dir, jo no ho soc, soc més agnòstic, diguéssim, però que amb un gran respecte cap a tothom, sempre treballa dins del Vaticà i que és un pou de sabidoria i una mestra per mi en molts moments a dins del Vaticà. Ja tinc moltes anècdotes amb ella, si voleu després us en puc explicar, però ara m'agradaria que sigueu vosaltres que feu alguna pregunta i espero que això que hem estat parlant us hagi acostat més que el que podíeu saber doncs, d'aquests petits secrets del Vaticà, que n'hi ha molts que no es poden explicar. Gràcies. Sí.
Bona tarda. A veure, aquesta exclusió que se comença a veure de l'Opus i companyia, hi donarà pas als jesuïtes? Perquè ell és jesuïta, no? Mm. Durant molt temps els jesuïtes no van tindre el poder que tenia l'Opus. És possible que ara es canviïn les...
El papa Francesc és jesuïta i és profundament jesuïta. Jesuïtes sempre han estat considerats els progressistes a dins de l'Església comparats amb els conservadors, que era l'Opus. Això està molt barrejat. Cal dir que hi ha molta gent que fa un esquema de l'Església Catòlica com si fos un esquema del partit polític. Quan tu analitzes l'Església és un problema de principiants, els vaticanistes principiants. Jo mateix vaig cometre doncs, aquest error, vull dir, al principi, fa 30 anys, de pensar que era tan esquemàtic com això. Hi ha jesuïtes que són progressistes, com són els de la teologia de l'alliberament, hi ha jesuïtes molt conservadors i fins i tot més conservadors que alguns de l'Opus Dei. Això és així. No, és així. Hi ha gent de l'Opus Dei més oberta que alguns jesuïtes i gent jesuïtes més carques, diguéssim, que alguns de l'Opus Dei. Vull dir, no és ben bé així. Dins la cúria vaticana, la divisió amb els conclaves, quan hi ha hagut, s'ha hagut d'explicar una mica qui és la situació, en els últims conclaves, potser abans havia sigut aquesta divisió molt més clara, Ara es parla molt de curials, és a dir, gent de la cúria, i a dins de la cúria hi ha jesuïtes, Opus Dei, salesians, franciscans, de totes les ordres religioses. Sectors de la cúria que són conservadors, sectors de la cúria que són més progressistes. I hi ha una dada molt important que em pregunta també molta gent, és com és que sortint de dos papes conservadors, com eren Joan Pau II i Benet XVI, que van ser els que van nomenar el col·legi cardenalici, que va elegir, finalment, el papa Francesc, com és que van elegir un papa que no era tan conservador? A veure, jo sempre dic una cosa. Primer, el papa Francesc és un revolucionari dins l'Església, però considerat en termes polítics, podríem dir, és un home conservador. Dins l'Església és un autèntic revolucionari, està fent gestos revolucionaris, però no és, diguéssim, un home amb una ideologia, podríem dir, tradicional d'esquerra, socialista, marxista, etc. Ell no ho és, això. No ho és en absolut, i a més, ell ho ha dit d'una manera molt clara. Com és que aquests cardenals van acabar elegint un papa que volia trencar i volia reformar? Jo sempre dic una cosa que és important, que és que el gest més revolucionari que hi ha hagut en els últims temps a dins de l'Església és la renúncia del papa Benet XVI. La renúncia del papa Benet XVI per tots aquests afers de Batilics, que va ser els que el van empènyer, diguéssim, a fer aquest gest històric de la renúncia, va ser la primera fase, va posar les bases perquè hi hagués un papa més reformista, com és el papa Francesc, i perquè aires nous entrin a l'Església. I això és un fet que, vull dir, en perspectiva històrica, quan ho analitzem d'aquí bastants anys i els historiadors ho analitzin, veuran que la figura del papa Benet XVI és important, aquest fet històric d'aquesta renúncia que dona aire amb això. Què va passar al conclave, a l'últim conclave? Bé, per explicar el que va passar a l'últim conclave, ens hem d'anar al penúltim conclave. El conclave que va elegir el papa Ratzinger, el futur Benet XVI. En aquell moment, ho hem sabut fa molt poc, hi va haver un gran grup de grans electors que van apostar per Jorge Mario Bergoglio. Però n'hi va haver molts més que havien apostat per la continuïtat que suposava el papa Ratzinger. Jorge Mario Bergoglio, en aquell moment, veient que no tenia una majoria, però tenia molts vots, no va voler acabar enfrontant-se amb el papa Ratzinger d'una manera directa. Va renunciar als seus vots i els va donar al papa Ratzinger. Aquest gest que va fer amb aquell conclave ha estat ara premiat d'alguna manera amb el nou conclave que l'ha elegit amb ell. Molts cardenals es van donar compte de que aquell gest que va fer Jorge Mario Bergoglio en aquell moment era el d'una persona generosa i que podia portar l'Església cap als camins que molts cardenals ja, els dies previs al conclave, ja van començar a definir amb les congregacions on hi va haver unes crítiques molt profundes, sobretot a la cúria. És a dir, la cúria que és el nucli que està al Vaticà i que està governant amb el papa. La cúria ha estat fonamentalment sempre italiana i els italians han portat molts i molts problemes al Vaticà. Els tres grans escàndols de lluita de poder, escàndols financers i escàndols sexuals, han estat sempre liderats per cardenals i gent de la cúria italians. Les esglésies perifèriques, és a dir, l'església llatinoamericana, l'asiàtica i, en última instància, s'hi va posar també l'església nord-americana, van donar suport al canvi a dins a l'església catòlica contra aquest grup d'italians que estan molt recelosos perquè ja porten tres papes que no tenen un papa italià a Roma. Estem parlant d'un papa polonès, d'un papa alemany i ara d'un papa argentí. I per entendre això s'ha d'entendre així. Més preguntes.
Sí, parece que hay una contradicción, diría yo, que el primer nombramiento que se ha hecho en España es precisamente de una persona del Opus Dei. Y la otra cosa que yo querría saber es la relación del Papa con las dictaduras argentinas.
A veure, comencem amb el segon tema del Papa amb la dictadura argentina. Hi ha diversos llibres que s'han publicat ja on el Papa Jorge Mario Bergoglio, com a arcabisbe de Buenos Aires o com a prefecte, o millor dit, superior del seminari, que era en aquell moment del seminari dels jesuïtes a Buenos Aires, va col·laborar no amb la Junta Militar Argentina, sinó que va ajudar molta gent perseguida per la Junta Militar Argentina. Això s'ha pogut comprovar. Hi ha dades que diuen el contrari, però aquestes dades no tenen la mateixa comprovació que tenen les dades que manifesten que va ajudar a molta gent perseguida per la dictadura argentina. Coneixent el seu tarannà, és un home que no està amb el poder. I ara cada vegada es veu més clar que no podia haver estat amb la Junta Militar Argentina. Pel que fa a nomenaments, el nomenament que hi ha hagut doncs, del secretari de la Conferència Episcopal Espanyola, el nou secretari, que és membre de l'Opus Dei. Estem amb el mateix d'abans. A veure, aquest senyor, nomenat a dins del Vaticà, el Papa, jesuïta, ha nomenat més d'un membre de l'Opus Dei per dirigir algun dicasteri, que són els ministeris de l'Església, per dirigir doncs, alguna congregació dins de l'Església, alguna de les estructures internes dins el que és la Cúria Vaticana. Per què ho ha fet? Fonamentalment, vull dir, és un senyor intel·ligent. A veure, vull dir, tu, com he dit abans, doncs hi ha membres de l'Opus Dei que són més conservadors, membres de l'Opus Dei més progressistes, membres de l'Opus Dei disposats a que hi hagi reformes a dins de l'Església i d'altres que absolutament contraris. Sí que hi ha hagut aquest nomenament, però també cal dir que el successor de Rocco Varela i el successor del cardenal Sistac, el Papa molt probablement concedirà la jubilació ja definitiva. Són dos cardenals ja que per edat estan en edat de jubilació, han demanat ja la jubilació i que depèn en última instància del Papa la decisió final. Sembla que Jorge Mario Bergoglio avui nomenarà com president de la Conferència Episcopal Espanyola, molt probablement ho han d'elegir els bisbes, però vull dir, el paper del Papa és important, nomenarà probablement doncs, una persona molt més oberta, probablement una persona que no es fiqui en política. És a dir, no tampoc esperem aquí que sigui una persona superprogressista que s'enfronti al govern del PP. No ho faran. L'Església amb diplomàcia sap treballar. En el cas de Catalunya hi ha hagut moviments per part de la Conferència Episcopal Espanyola al Vaticà i per molta pressió perquè el substitut del cardenal Sistac no fos català. Això està absolutament descartat. Serà molt probablement un català. I no anirà en la línia dels últims nomenaments de certs bisbes de l'òrbita de l'Opus Dei. No, aquí a Catalunya no serà així, molt probablement.
Aviam, aquell gest del Papa quan hi va haver-hi aquella quantitat d'emigrants que van morir a Lampedusa, que a tots ens va emocionar molt, no? El fet que anés allà en persona. I després va fer una mena d'anunci demanant doncs, que els edificis de l'Església s'obrissin a aquesta pobra gent. Com ha quedat tot això?
Bé, això no depèn tant del Vaticà, però a veure, l'ordre del Papa, les ordres del Papa comencen a veure's ja que tenen efecte. Fins i tot a mi m'han parlat gent que va doncs, a missa doncs, els diumenges de que ha canviat el tarannà fins i tot de les homilies de molts capellans que feien un tipus d'homilia molt més nyonya, diguem-ne, i que doncs, ha canviat aquest llenguatge. Ha canviat aquest llenguatge. L'ordre del Papa de que molts edificis que estan tancats, com són seminaris, estan, la majoria de seminaris que hi ha arreu del món tenen molt poques vocacions, excepte doncs, a Llatinoamèrica, pràcticament, o països tercermundistes, d'on arriben la majoria de vocacions de nous capellans. Aquests edificis, el Papa ha demanat que es posessin al servei de famílies pobres, de famílies desnonades, etc, etc, i això en algun cas ja s'ha començat a produir. A Itàlia, almenys, en algun cas ja han començat a haver-hi alguns bisbes que han ordenat a dins a la seva diòcesi que alguns edificis d'aquests s'obrissin. Això es n'hi ha veient paulatinament. El que és evident és que el Papa, a veure, vol que el paper de l'Església estigui més amb la línia de Càritas, per exemple, que està fent una gran labor a Espanya, que no pas amb la línia del boato i d'aquest tipus d'honors i de litúrgies. Avui el Papa parlava també doncs, amb aquesta exhortació d'avui parlava de que hi ha molts catòlics que s'han de modernitzar i que s'ha de deixar de fer tanta litúrgia per començar a parlar més dels problemes reals de la gent, que són els que realment compten. En definitiva, quan el Papa parla de problemes reals, parla de problemes reals. I avui, a l'exhortació aquesta, escriu una cosa que jo crec que jo l'he destacada al Telenotícies Migdia, que crec que és important, que és... Ell diu, per què a les notícies no es parla mai d'un vell que mor de fred al carrer i es parla de dos punts que puja o baixa la borsa? Aquest és un dels temes, diguéssim, que cap al Papa, diguéssim, són importants. El Papa jo crec que acabarà fent, o no, si el deixen, no el deixen, etcètera, etcètera, les reformes que té plantejades. Però el que sí que es convertirà aquest Papa és en un líder d'opinió important a dins de l'Església. Serà un líder d'opinió en un moment en què hi ha tan pocs líders d'opinió amb autoritat ètica i moral al món, com a mínim n'hi haurà un fora del que és l'òrbita política, que no en coneixem masses, fora del que és l'òrbita política, que pot tenir aquest lideratge moral i ètic cap als mercats, al sistema financer, cap a totes les injustícies que es produeixen al món. Evidentment, la solució no vindrà perquè el Papa condemni aquesta situació, sinó que el Papa el que intenta és que els polítics, que són els que tenen a les seves mans poder fer aquestes coses, i els mercats financers, sobretot, que són els que dominen el món, puguin entrar en una via molt més ètica que l'actual.
El meu comentari acabava amb el que havia pensat, amb les paraules aquestes que has dit avui, que a mi m'han fet pensar. No? Ens hem mirat amb el meu marit i hem pensat, té la marinera, perquè això va per tots. No? I una miqueta el raonament de que de vegades pensem esquerres, dretes, conservadors, i l'important del Papa és que perquè a les esquerres també hi ha hagut corrupció, a tot arreu. L'important és que veig que mira l'Evangeli, Jesús, i no hi ha més gran revolució que si tothom seguís o pretengués seguir l'Evangeli. Perquè no, l'Evangeli ens diu que tenim de canviar les persones, no és els estats els que es tenen d'obligar per real decret o tenim de fer això, sinó aquesta manera de veure el món. I llavors l'esperança és que si amb ell li deixen seguir l'Evangeli, ja vindrà el de la dona, ja anirà venint, perquè tot l'altre és doctrina de l'Església que a còpia de segles s'ha anat carregant i la gent l'Evangeli gairebé no el coneixem i en canvi sabem els manaments de l'Església, els pecados capitales, vull dir, una sèrie parafernàlia. Sí. Que durant el segle, vull dir que la gran revolució per mi serà que torni a l'Evangeli l'Església, que miri les arrels.
Bueno, avui el Papa ha dit una cosa, jo crec que el més important del document aquest d'avui, no sé si ho destacaran demà els diaris o no, jo ho he destacat perquè m'ha semblat molt important, és quan diu que el papat, el mateix papat, és a dir, s'està referint amb ell, s'ha de posar, al cap i la fi, definitivament, a la imatge que Jesucrist volia d'aquest papat. És a dir, el papa està fent una crítica brutal, amb aquestes paraules, a tots els papats anteriors. No sé com es vol interpretar això, però jo ho he interpretat d'aquesta manera, hi ha una crítica brutal, i ell vol canviar això. Vol canviar això perquè vol ser un model també de canvi. I si, no, si l'Església no és un model de canvi, no té autoritat moral, com en aquests últims anys no l'ha tinguda per moltes coses. Era difícil que l'Església tingués autoritat moral quan no condemnava casos de pederàstia, quan no condemnava... Si l'Església ella es transforma, es reforma, el papat es reforma, l'estructura piramidal de l'Església canvia, les esglésies de base, els feligresos, al cap i la fi, que són els que han de moure l'Església, vull dir, fan canviar tota aquesta estructura, canviarà també i tindrà una autoritat moral per poder demanar tot això. I el missatge de l'Evangeli, amb el qual el papa està molt compromès, perquè ell ha dit sempre, vull dir, que la base de tot és la nova evangelització, i ell el que pretén és que en un món mancat del que dèiem abans, de valors ètics, morals, etcètera, etcètera, els valors del cristianisme, des de la seva base, tornin a imposar-se. Això és un principi. A veure, vull dir, els valors cristians, com vostè molt bé diu, vull dir, són uns valors revolucionaris, que ho van ser en el seu moment, ho van ser en el seu moment amb la figura de Jesucrist oposada a l'imperi romà, i ho continuen sent ara. Tenen uns valors, vull dir, que són universals. Això forma part després ja de cadascú, de la fe de cadascú i de la religió de cadascú. El papa també té molt interès en que les dues grans religions, a més del cristianisme, que són monoteístes, que és el judaïsme i l'islam, acabin confluint. Perquè al cap i la fi, vull dir, nosaltres som de tradició judeocristiana, i tenim unes arrels islàmiques que no es poden negar. Ens agradi o no ens agradi, és així. És així. Llavors, aquestes tres grans cultures que s'han format al voltant de les tres grans religions monoteístes tenen més punts d'unitat que no de separació. I això el papa vol incidir molt, és molt amic del rabí de Buenos Aires, han escrit llibres junts, feien un programa de televisió a Buenos Aires amb una cadena catòlica junts amb el rabí de Buenos Aires. Vull dir que el papa té la possibilitat, Francesc, d'acostar-se cap a aquests col·lectius. I ha parlat d'una cosa molt important també avui amb el document, de l'islam de la pau. És a dir, l'islam com a base religiosa no és posar bombes, no és Al-Qaeda. L'islam és, com a religió que és una religió de pau, que està pervertida per una sèrie de fanàtics, com es va pervertir a l'època medieval, els fanàtics catòlics, que cremaven la gent a les places i cremaven a tot arreu. Ells estan encara en aquesta fase. L'islam està encara en aquesta fase. Anirà evolucionant, hi ha obertura dins l'islam en determinats llocs, com és Turquia, per fer possible que hi hagi un islam moderat i un islam que doni un missatge realment de pau. Al mateix temps, el missatge jueu també forma part del mateix llibre, diguéssim, del mateix manual.
Passo una altra pregunta.
Val, moltes gràcies.
Perdoni, vostè va parlar molt del Vaticà, dels homes, de les persones que estan al Vaticà, però hi ha alguna dona que té un poder, un post important dintre del Vaticà?
Que jo conegui, no. Que jo conegui, en aquest moment no n'hi ha cap.
Hi ha dones, una altra.
Jo he conegut religioses que treballen al Vaticà, que treballen molt bé. A premsa, per exemple, hi ha una religiosa que són molt amics, una senyora que deu tenir uns 70 anys, una monja supersimpàtica, però que tinguin un lloc allò important, no.
Permeti'm una pregunta, si us plau.
Sí, sí.
El papa actual té pensat alguna solució per la manca de vocacions?
Bueno, sí. Per ell, a veure, l'Església per ell és un moviment, i el moviment està format pels laics i pels religiosos, però ell sap que els religiosos sorgeixen dels laics, que com més gent torni a l'Església, més vocacions hi pot haver. O sigui, la fe, jo crec, des d'una perspectiva, diguéssim, vist des de fora, vull dir, es provoca fe amb la gent i creença amb la gent quan l'Església, sigui la que sigui, segueix una línia doncs, que és una línia amb la qual la col·lectivitat hi està cada vegada més d'acord. És a dir, una Església al costat dels menys afavorits, allunyada del poder, crítica amb aquest poder, farà que hi hagi molts més feligresos i al cap i la fi, vull dir, el Papa està convençut de que hi haurà moltes més vocacions. I de fet, ja hi ha hagut un salt qualitatiu amb les vocacions en alguns països, com Itàlia, Llatinoamèrica, no en parlem, que ja han arribat més nois als seminaris en els últims mesos. Encara no és significatiu, però hi ha hagut ja un petit salt estadístic que apunta a la possibilitat de que les esglésies es tornin a omplir més i que els seminaris es tornin també a omplir més.
Moltes gràcies.
Gràcies.